més calent a l'aigüera de la meva part. Res més. Gràcies, adeu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 3 de març, m'agradaria començar el programa posant la mirada en la plana internacional altre cop, però avui centrant-nos en les afectacions que ja està provocant aquesta nova guerra oberta a l'Orient Mitjà. En clau econòmica, on més s'està notant l'impacte del conflicte és en la cotització del gas i el petroli, que en poques setmanes podria produir una pujada important de la inflació. I és que l'Iran és un dels principals productors de petroli de l'OPEP i, a més, és el país que controla l'estret d'Hormuz, per on passa una cinquena part del petroli i el gas natural que es comercien per mar. La interrupció del trànsit per aquest estret manté aturats 15 milions de barrils diaris, segons les petrolieres. Ara bé, el govern espanyol afirma que la dependència de l'estret no és important a casa nostra, ja que només el 5% del petroli que es consumeix a Espanya passa per Hormuz, i en el cas del gas el percentatge és del 2%. Tot i això, si el petroli i el gas enfilen el seu preu a la resta de països, aquí també ens en ressentirem. Per altra banda, on també s'estan notant afectacions és als aeroports, ja que el trànsit aeri a la zona de l'Orient Mitjà ha quedat aturat durant 3 dies per la guerra i les companyies aèries internacionals han cancel·lat els vols que hi havien d'arribar. De moment, segons la web Flight Radar 24, ja s'han cancel·lat més de 9.000 vols. Això ha provocat que milions de passatgers de tot el món hagin quedat atrapats en aeroports on havien de fer escales. I és que l'aturada del trànsit aeri ha afectat l'aeroport més important del món pel que fa a connexions internacionals, que és l'aeroport de Dubai, que connecta amb 110 països i per on passen 95 milions de passatgers l'any, així com l'aeroport d'Abu Dhabi als Emirats Àrabs i el de Doha a Qatar. Ahir al vespre es van començar a reprendre alguns vols a dos d'aquests aeroports, però amb comptagotes. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem del Bocats amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i després obrirem una nova plana del Parlem de Salut amb la psicòloga Sílvia Mias, que ens parlarà de l'acompanyament als altres. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans de continuar, però, deixeu-me fer un petit apunt d'informació de servei. Fa unes setmanes va morir l'escalenca Nuri Callol i Casagran i la família ens ha fet saber que el taller de confecció i arranjament de roba que tenia la Nuri han quedat molts encàrrecs per recollir. Aleshores, si sabeu que teniu roba al taller de la Nuri que us havia d'arreglar i no l'heu pogut anar a buscar, truqueu-nos a Ràdio L'Escala, que us posarem en contacte amb la família perquè pugueu anar a recollir la roba que tingueu a Cala Nuri. Podeu trucar al 972-77-1000 i nosaltres us posarem en contacte amb la família. I ara sí, abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Ginet. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia, bona hora, bon dia és un dia, amb el dia que fa, però sí,
no
ja ho vols, vam dir.
I ahir en Sergi ens va dir que no plouria i ha plogut.
Mira, ho he pensat, és que ho he pensat, va dir que féssim rentadores, doncs mira, menys mal que no la vaig fer.
Jo perquè... la tenia, l'acabava de fer, estava a punt de sortir a estendre-la i no, pot ser, està fluent.
Me catxis, no, bueno. Petit fallo, eh? No, no
petit
falla mai.
Fallo, no passa res.
Vinga, va. Tot això deu anar amb consonància, una mica amb coordinació amb la nostra obertura d'avui, perquè és agafa't bé la cadira.
A veure, m'agafo bé. Què ha passat?
Amb el serial del Via Crucis.
Tenim nou capítol de Via Crucis?
Tenim nou capítol, bueno, tant com que tenim liquidació de la sèrie, saps? O
sigui, capítol final, doncs.
Capítol final, no hi haurà Via Crucis aquest any. No hi ha Via Crucis perquè no hi ha Cristo.
Mm-hmm.
Val?
El noi que havíem trobat, que vam fer la notícia de...
Sí, aquell noi que estava a prova, si te'n recordes, estava a prova.
Sí, una setmana de proves.
Doncs no ho va veure clar, no va continuar, llavors... hi han hagut altres propostes però no han quallat. La qüestió és que el poc marge de temps, de les baixes, com dèiem, d'última hora... Tot això ha fet que la Junta ahir prengués la decisió que no hi hauria Via Crucis aquest any, que s'ho prendrien com un any sabàtic i que bueno, ja preparaven l'edició de l'any vinent.
Bueno, ara tenen un any, no?, per buscar un nou Jesucrist.
Sí, clar, aquí està el tema. Aquí està el tema. És que tot plegat ha sigut com una mica molt rocambolesc, no?, perquè el que tot plegat és pel noi que feia de Jesucrist els va avisar a última hora que no hi era.
Mm-hmm.
Llavors... I això no sé si per molt any que tinguis de coll, si venen baixes d'última hora...
Clar, no, és no que... pot ser, perquè bueno, si ells comptaven amb un Jesús que al final els va deixar penjats d'un dia per l'altre...
Exacte.
Sí, sí.
Bueno, no ho sé, és, jo crec que és més significatiu del que...
Home, jo crec que és important, devem ser un dels pocs pobles de Catalunya que es queda sense Via Crucis, bueno, perquè Jesucrist, no, perquè no en tenim.
Perquè no tenim Jesucrist. Hi ha altres problemes, però el principal és aquest, que no hi ha Jesucrist, no? I al final... Bueno, hi havia formal, ja sé que és, ho fa una associació particular, una associació de voluntaris, etc, sí, i tot això, però d'alguna manera formava part ja del panorama de calendari d'activitats escalenques,
sí.
Com hi ha molt fixes, no? Imagina't tu que no, aquest any no hi ha festa de la sal perquè no sé, no, ens ha acabat la sal, jo què sé.
Sí, no, no perquè sé, un dels figurants ha dit que no pot venir. Sí.
Bueno,
bueno, al final són festivitats d'aquelles que fa tants anys que se celebren.
Sí, clar.
Que ja formen part del patrimoni festiu,
això és el
no?
Que vull, això és el que vull dir, no? No és que formi part de la tradició escalenca, perquè el Via Crucis es fa a tot arreu.
Sí.
Però bueno, d'alguna manera ja s'havia incorporat, a més, tornaré a dir-ho, la crucifixió aquella, la Mar d'en Manassa, eh?
La més bonica de Catalunya,
la més bonica de tot Catalunya i el món mundial, doncs no la veurem aquest any, no? Bueno, és igual, jo crec que això portarà cua, però a partir d'aquí, la notícia avui és això, no hi havia crucis aquest any, hi han hagut problemes, i com que no hi ha Jesucrist, doncs... no tenim Via Crucis. Seguim.
Són més males notícies o aquestes són bones?
Bueno, segons ho miris, no? Són notícies polítiques, que al final és política.
Exacte, depèn de com ens les agafem.
Exacte. Junts, que en aquest cas, bueno, si ahir parlàvem de la proposta d'Esquerra al Congrés, avui parlem de la proposta de Junts al Parlament, una moció sobre energies renovables. En aquest cas, la formació reclama la implantació d'aquestes energies alternatives que només es faci des de Catalunya i comptant sempre amb el territori. Uh-huh. Perquè aquí tenim lo del el parc...
El parc eòlic, no?
El megaparc eòlic aquest, o diversos parcs eòlics, però de moment el PlemCat, no? I a partir d'aquí ja veurem què hi posem.
Clar, això,
no estan gaire, no sé,
Les energies renovables tenen aquest problema, no? Que per una banda són molt bones, però per l'altra tenen aquest impacte ambiental paisatgístic més
tot,
aviat.
Tot
no?
El que sigui, perquè clar, vull dir, energies netes, bueno, d'alguna manera s'ha de impactar en el en el territori i al final, i ara potser posa una mica en camisa de tibares, i és el que deien els comuns, perquè l'altra alternativa és de créixer.
Sí, a veure, de créixer, això és de base que ho hem de fer.
Sí, però clar, no, bueno, o de base. No és el discurs majoritari.
No és el discurs del capital, no és el discurs de
la societat.
Però si volem sobreviure és el que hem de fer, l'Ali.
Ja, jo ho tinc claríssim, però la gent no. O sigui, la gent no vol reduir les seves comoditats, etc. I alhora doncs, no volem posar molins o el que sigui, no? en el territori, perquè no, òbviament, doncs, afecta i, mm-hmm. i és possible doncs, que d'això. Però clar, no hi ha alternatives, eh? Si seguim consumint com estem consumint,
necessitem energia. Sí.
Bueno, va, total, tot bé per la proposta aquesta de la de Junts.
Avui
va.
Estem així filosòfiques, sí, de cada tema fem un tema.
Sí, millor anem avançant que se'ns tira el temps a sobre, veig.
Som-hi, va.
També parlarem de les troballes de les prospeccions geofísiques de Santa Margarita, l'objecte de definir l'estructura i distribució de tot el sector, amb especial atenció a un edifici que es creu que era la seu administrativa del conjunt episcopal d'Empúries, val? Estem parlant de tot l'entorn d'Empúries, encara de les restes que van apareixent en allà, i en aquest cas doncs aquesta àrea, aquesta zona que s'anomena així, que és aquest conjunt episcopal d'Empúries i que es troba allà aquí a Santa Margarita.
Mhm. Empúries, aixeques una pedra i trobes de tot.
Sí, exacte. Exacte. Llavors, passarem també a parlar de cultura, en aquest cas de l'Ajuntament i Cabuts Cultura, que han presentat el nou cicle teatral Butaques de Primavera, que transcorrerà en el municipi entre el 28 de març i el 31 de maig. La programació s'ha plantejat com una temporada pilot amb tres espectacles professionals, amb Anna Moliner, Joan Pera i Roger Coma. Val? És a dir, teatre. Teatre o musical o el que sigui, és una iniciativa pilot i que si
a veure
funciona,
com funciona, exacte.
Doncs potser tindrem més teatre a l'escala.
Home, això està molt bé, no? Perquè és acostar les grans obres de teatre, que a vegades sembla que només les podem veure a Barcelona o a Girona o
exacte,
a Torroella.
O a Torroella com a molt.
I ara també les podrem tenir aquí a l'escala,
si
doncs mira, porten, millor.
Doncs, ostres, és, això està molt ben fet.
I tant.
Vinga, i en esports, els germans Enric i Toni Espinosa, que estan a punt d'arribar als 500 punts, els jugadors del sènior masculí del Club Bàsquet l'Escala estan signant una temporada espectacular. A més de ser jugadors del primer equip, també entrenen equips base.
Mm-hmm.
Tops,
perfecte,
eh?
Tenim aquí dos cracs,
sí,
no?
Sí, vull dir que estan aquí donant-ho tot pel bàsquet, sigui el primer equip o els equips base. I el temps.
Som-hi, el temps que ens espera, núvolets.
Ja ho hem dit, aquest canvi de temps amb aquesta situació de llevant, amb núvols, amb algun plogim, pols en suspensió, això sobretot, El que hi ha és una... No acaba de ploure, però sí una humitat i aquesta pols, aquest sí. ambient enrarit de... Va, no sé. Sí, ja hem gaudit molt del sol, es veu.
Vinga, sí, ara tornem ara uns tornem dies al... una mica foscos, amb una mica potser de previsió de pluja d'aquí uns dies, veurem.
Exacte.
Bueno, avui ja ha plogut, avui.
Avui ja tenim molta humitat, això sí.
En fi, Lali, doncs moltes gràcies, ens ho amplies al punt de la una i avui tenim també la tertúlia política.
Exacte.
A dos quarts de dues. Perfecte, doncs gràcies, Lali.
Vinga, fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a dos quarts d'una del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
La cantautora manresana Berta Sala va enregistrar el 2020 el seu primer treball discogràfic titulat Er Tokstrat, en el que hi trobem La Banera del Nord de composició pròpia, on recorda l'olor a la mar, les onades de sol, de pluja, de fred, de l'estiu. Cal dir que aquest tema n'ha fet un videoclip. Una aposta d'esperança en veure que el jovent s'interessa per aquest gènere musical en noves aportacions. Escoltem com ens la canta.
Porta'm l'àlbum d'aquells dies, les fotos de l'oceà, que entre muntanyes s'escola, entre muntanyes s'escola i es disfressa de pantà. Porta'm el gust d'aquells vespres de sopars improvisats, el gust de la pluja als arbres, de la sal banyant muntanyes, de cascades de glaciar. Recordo les onades de sol i de pluja, de fred de l'estiu. Faig una cançó i així a cada racó sonarà un record. Busco el so d'una foto que em parli de vida i que em deixi escoltar. El riure de la mare, el parlar del meu pare i la Núria. i la Núria al volant.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts obrim una nova plana del Temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
De què ens voldràs parlar avui, Pere?
Bé, volia parlar d'un arbre, perquè em podem dir que és un arbre, és un arbre que creix molt de pressa, que abans el teníem com vist com un arbre exòtic, i ara, cada vegada, amb el que les temperatures són una mica més suaus, no fa tan fred, doncs el veiem com un arbre més proper i el consum és bastant elevat, que és l'avocat. L'avocat, abans, jo recordo al principi que teníem la botiga aquí a l'Escala, doncs el comprava, el veníem com una cosa exòtica, no? Com una cosa que només se'n menja de tant en tant, i ara pràcticament hi ha molts clients que en mengen cada dia. I com que també s'està plantant a Catalunya, doncs dic, va, bé, vull parlar una mica de l'avocat. Si vols, te faré 5 cèntims de com... Suposo que molta gent ho ha vist, a l'arbre. No sé si tu ho has vist, Ona.
Jo no n'he vist mai cap d'arbre del bocat.
És una mica semblant a les magnòlies de jardí. Té una fulla gran. Creix molt de pressa. Això sí que, si en plantes un que faci un metro, l'any següent farà 2 metres i mig. Vull dir que és un creixement... Per això és el que té d'inconvenient és que necessita molta aigua. Clar, llavors, segons quins llocs, necessita dues coses que a vegades no van juntes. Que faci molta calor i que hi hagi molta aigua.
Clar, carai, aquí a casa nostra això no passa, eh?
Aquí a casa nostra no passa molt. Fa calor, sí, però bé, tenim una sort a casa nostra, que tenim aigua a sota. És a dir, aigua en pous. Jo no vull dir que a l'Empordà aconseguim plantar avocats, i que cada vegada n'hi ha de més resistents al fred. Però jo en tinc un aquí davant d'on estic parlant, i aquest hivern, que no ha fet molt de fred, ha resistit perfectament i no s'ha mort cap fulla. Però a vegades, com passava abans amb els tarongers, a l'hivern, que rebien una mica la temperatura freda i quedaven rostits, la fulla quedava cremada. No es morien, però els donava un xoc que fa que llavors els costi més de brotar i avançar en la seva forma d'arbre que necessita per poder llavors tenir una bona base per fer flor i alhora fruita. Doncs els avocats ara s'estan plantant ja a València, a tot el País Valencià, s'estan substituint cultius de tarongers i mandariners, perquè tu saps que tot és... la fruita va a modes,
sí,
com tot, la vida. Però hi ha unes varietats de taronges que abans es consumien molt, però que avui dia s'han passat de moda perquè han sortit varietats millors. Llavors, a aquests camps es paga molt poc el preu i el pagès ha de buscar alternatives. Llavors, a València, l'avocat s'adapta molt bé, però és que just ara estem començant a vendre avocats d'aquí a Tarragona, que porten inclús una barretina, no?, de quilòmetre zero, que em fa molta gràcia perquè bé... jo sabia que se'n plantaven, però que el que entraven en producció, doncs m'ho han dit els companys que que l'estan produint.
Clar, es fa estrany, no? Perquè sempre havíem pensat amb l'alvocat, això que deies, com una fruita exòtica, com una... com que no era d'aquí, i ara resulta que sí, no? Que ja l'estem cultivant aquí.
Sí, sí, estem cultivant ja per... no en plan d'artesania, com faig jo aquí a casa, per fer bonic, sinó per cultivar i vendre. I, clar, pensa que el preu, si no canvia, el preu d'un avocat és molt més car que el preu d'una taronja.
Clar.
I, per tant, un pagès que tingui un camp d'avocats i li vagi una mica bé, doncs fa cèntims, cosa que a vegades, en segons quines varietats de taronges, aquestes que no creixen molt o que són lletgetes, que són de mal vendre, doncs pràcticament no cobreix gastos. Però a part que els avocats s'han posat de moda perquè tenen moltes propietats, s'alimenten molt, tenen proteïna vegetal, que avui dia sembla que la proteïna animal està una mica, té mala premsa, no? Segons quins llocs, cada vegada hi ha més gent que consumeix proteïna vegetal i la proteïna animal no se'n fia, tot i que jo m'agrada, sempre m'ha agradat, que hi hagi una mica de tot, no? Que ens adaptem a menjar de tot. No massa, no amb excessos, però a mi m'agrada posar-hi proteïna animal i proteïna vegetal.
Portar bé, una dieta equilibrada, no?
Exacte. Però, clar, cada vegada hi ha més gent que, per qüestió dels animals, que no de matar animals i tal i qual, doncs a mi m'ha tocat a la meva família que pràcticament tots són vegetarians. Ja em va bé perquè tinc molta verdura, no? I també tinc abocats perquè almenys puguin menjar proteïna, no? Que és una cosa bàsica per al creixement.
Això que comentàvem, els alvocats també s'han posat molt de moda. I com ens els podem menjar, els alvocats?
Home, hi ha moltes maneres. Si jo sempre aconsello no comprar-los a massa madurs, comprar-los una mica que aguantin, a no ser que necessitis menjar-te'ls de seguida. I llavors tu els controles a casa. En tens uns quants i els vas controlant a la que queden una mica negres i ja es queden una mica tubets, doncs ja te'ls pots menjar. Hi ha maneres, el més conegut de la gent és amb el típic guacamole, no? Que és molt senzill, barreges al teu gust, una mica de... Jo m'hi poso cilantro, que a mi el cilantro no m'agrada, i barrejo tomata, una mica d'oli i no gaire res més. Faig una pasta ben trinxada i si pots posar una mica de picantó si t'agrada, i llavors he menjat amb aquells tacos de blat de moro, o bé també pot menjar amb pastanagues crues, no? Pastanagues crues tallades a tiretes i va xocant en la pasta de bocat. Però també de tirar-hi una mica de suc de llima perquè et agafi aquell gust i no s'oxidi. Llavors, també són molt bons les amanides, barrejar-hi algun tall de bocat, és com si tiressis una mica de pernil, no? Estàs tirant proteïna vegetal en l'enciam, que no em porta. Però et dic, a mi m'agraden de totes maneres, el de matí per esmorzar, inclús amb tallats de tires i amb una mica de raig d'oli i sal, i una mica de pebres i tuors. És la manera que es consumeix més, no? Amb cru, perquè cuinat, jo no conec cap recepta de bocat cuinat. Potser hi ha algun cuiner que experimenta i fa coses, no? Però jo no. Soc molt de menjar les coses al natural, sense transformar-les massa.
Perquè, Pere, quan anem a comprar els bocats, en què ens hem de fixar?
Mira, jo només em fixaria en una cosa. Que tinguessin aquella punteta que s'agafa en l'arbre, que no, allò no hi hagi caigut. Perquè si hi ha caigut, no sé si m'explico, l'abocat d'una banda és més primet, de la banda més gruixut. De la banda primet hi ha com un... té com una berruga, com un... com el peduncle que s'aguanta en l'arbre. Mentre són verds, allò persisteix. A la que madura molt, allò amb el... a la gent si te'ls toca, o inclús amb el maneig d'anar d'un lloc a l'altre, allò cau, i quan cau allò has d'anar més ràpid a menjar-ho. Si no en trobes i tenen allò, probablement un centímetre de la part de dalt ja notaràs que s'ha fet negre. I sobretot no pitxeu els abocats amb els dits, perquè si bé el pitxeu, notareu que està madur i direu, si l'agafeu i el mengeu de seguit, perfecte, però si el deixeu en l'estanteria, a la persona que va darrere i l'agafa, allò quedarà tacat negre. És a dir, s'ha de mirar que tingui una mica el color, aquell verd no, que ja el verd trencat, tirant a marron, marron grisenc, negre. Perquè si ho agafeu verd, també ho podeu consumir, és el que us deia al principi, el que heu de deixar madurar a casa. I madurar a casa és molt senzill. Deixat a la cuina, i ja veureu que en un parell de dies és igual que el plàtan. Té el mateix procés de maduració que un plàtan. Temperatures de 20-22 graus madura molt ràpid, temperatures de 8-9 graus, que seria la nevera, doncs no madura. Doncs si el compreu madur, deixeu-ho a dintre, però sobretot heu de mirar que tinguin el color, allò aquell marró grisenc tirant a negre, llavors ja podeu menjar-ho. I si voleu fer guacamole, necessiteu que sigui molt madurs, llavors sí, que no importa, no? Si us podeu comprar, encara que algun li falti aquella punta, doncs ja us iran bé, perquè està més com una pasta, no?, dintre. Però hi ha gent que no els agrada tan madurs. Li agrada una mica més que tinguin la textura més consistent.
Perquè, Pere, quan ens pot durar el bocat? Quant temps aguanta, més o menys?
Mira, un bocat aguanta uns 15 dies a la nevera. Si ho compreu en verd, teniu 2 o 3 dies a fora, llavors el poseu a la nevera i perfectament 15 dies. Però en unes setmanes seria l'ideal. És a dir, que comprar-lo un cop a setmana. Depèn de com el trobeu. Ja et dic, si no en trobeu de madurs, els deixeu fora. I si en trobeu de madurs, doncs directament a la nevera. Però aguanta de les fruites que aguanten menys que una taronja, però com un plàtan, podríem dir. S'assembla molt amb el tipus. Tota la fruita que creix ràpid, com el plàtan, que creix també bastant ràpid, doncs es guarda uns 15 dies a la nevera. Però jo no ho recomano. En una setmana n'hi hauria, seria l'ideal.
De fet, sempre és millor anar comprant poc i més sovint, no, Pere?
Sí, jo també m'ho sembla. Si tu has d'anar a comprar cada 2 dies, doncs agafes un parell. I si vas cada 3 dies, en pots agafar 3, si en menges un cada dia, no? Però jo recomano més anar a comprar com a mínim un parell de vegades a la setmana. Ja que no pot, que dedico un dia sol, i llavors s'ha d'agafar una mica més verd i tenir més espai a la nevera. Perquè sí que les cases, avui dia, amb la calefacció, la fruita madura bastant de pressa, La fruita, perquè es conservi, necessita una temperatura entre 2 i 8 graus. Per tant, aquí està la cosa. Heu d'anar jugant. Com que també a la nevera necessitem per la verdura, i la verdura, a més, encara és més delicada, doncs bé, teniu un abocat fora, si no els trobeu massa madurs, sobretot els d'aquí al país, aquests de quilòmetre zero, aquests aguanten molt més. Clar, si venen del Perú, o de Mèxic, que venen molts llocs d'aquests llocs, que pensa que aquests ja porten 15 dies d'un mes collits.
Clar.
Per tant, ja no t'aguanten tant. Ara els d'aquí, els de València, els d'aquí Tarragona i aquests, aguanten el que no vulguis. També se'n fa molt en el sud d'Espanya. El que passa que allà a vegades, ara que estem, perquè ha plogut tant, però a vegades tenen problemes de l'aigua. Uh-huh. És una planta que pot portar conflictes perquè necessita tanta aigua.
Uh-huh. Perquè quants litres d'aigua consumeix, per exemple, una planta del bocat?
Home, com a mínim 10 litres cada dia.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Com a mínim, eh? El pic de l'estiu, amb una temperatura alta, doncs pot necessitar 20 litres perfectament. Llavors, amb un gota a gota, són 4 o 5 litres l'hora, com a mínim vas deixar 6 o 7 hores de gotejant, perquè, esclar, evapora molt, té molta fulla, creix molt ràpid i necessita molta aigua.
Uh-huh. Doncs, Pere, moltes gràcies per descobrir-nos tot això avui sobre els alvocats.
Doncs mira, irem fent així, no?, una mica cada dia d'alguna cosa, anar barrejant verdures i fruites, que és el que més m'agrada, i també és interessant que ho dongueu a conèixer pels nostres oients.
I tant. Perfecte, Pere. Ens retrobem, doncs, dimarts que ve, parlant de més fruites i verdures.
Fins la setmana que ve. Una abraçada a tots.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Una curiositat sorprenent és que Venus gira al revés comparat amb la majoria de planetes del sistema solar. És el que s'anomena rotació retrògrada. Això provoca un efecte molt estrany. A Venus, el Sol surt per l'oest i es pon per l'est. Però encara hi ha més. Venus gira tan lentament que un dia venusí dura aproximadament 243 dies terrestres. En canvi, l'any de Venus dura uns 225 dies terrestres. És a dir, un dia a Venus és més llarg que un any. Els científics creuen que aquesta rotació tan peculiar podria ser conseqüència d'un gran impacte amb un altre cos celeste en els primers temps del sistema solar o bé d'efectes gravitatoris acumulats al llarg de milions d'anys. Tot plegat fa que Venus sigui un món extremadament estrany, un planeta on el temps literalment funciona d'una manera completament diferent a la nostra experiència quotidiana.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I per continuar, és moment de fer el vermut, que avui el fem amb en Paco Torres, com sempre, i l'orquestra Dignat Light.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, l'orquestra de Dignat Light. Dignat, nascut el 18 d'agost de 1907, va ser un violinista clàssic, líder de banda de ball i enginyer de gravació. Va començar a ser amb petites orquestres i bandes de ball. Més tard es va convertir en un innovador en l'estudi de gravació. Va ser un dels primers en explotar els màxims les capacitats de so estereofònic en discs comercials, amb arranjament orquestral de peces populars, bossa nova, temes de pel·lícules i versions d'èxits de l'època. Produccions d'alta fidelitat que mostraven les capacitats tècniques dels estudis i del format estèreo. És d'ambient amb arranjaments i producció sonora d'alta qualitat. Va ser en la manera de gravar i barrejar discs, especialment amb l'ús de l'estèreo per efectes especials i dinàmics. Des dels anys 1959 fins al 71, Lai va llançar 25 àlbums, LPs, de vinil a 33 revolucions per minut, gravats en cintes magnetofòniques de 12 i 13 pistes, a la velocitat de 38 o 76 centímetres per segon. Cada pista era dintre de les orquestres amb els diferents instruments. Lai es va retirar de la música per complet en l'any 1974. Va morir el 31 de juliol del 78 a Nova York a l'edat de 71 anys. Escoltarem per l'orquestra d'Ethnor Lai Mr. Robinson. Thank you.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim el Parlem de Salut i avui ho fem amb la Sílvia Mias, psicòloga sanitària del Centre Mèdic 4 Elements d'aquí a l'Escala, que avui ens ve a parlar de l'acompanyament. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, Ona.
Sílvia, què és per tu l'acompanyament?
Per mi, acompanyar és estar present.
Uh-huh.
És ser-hi. Ser-hi amb tot el que significa. Escoltant a l'altre, respectant els silencis, sense presses, sentint la respiració amb la mirada, amb l'olfacte, i sense pensar, no? Sense estar en el pensament de dir què li respondré quan acabi d'explicar-me tot això, no?
Mm-hmm. O sigui, està més en aquest punt d'estar amb atenció a tot allò que t'està explicant, no? Que a vegades el món ens va com una mica molt ràpid i aquest acompanyament ha de ser més lent i pausat.
Exactament, exactament.
Mm-hmm.
Mm. I sense presses.
Mm-hmm. Sense presses. Sílvia, em comentaves abans d'entrar que t'agrada fer una diferència entre ajudar i servir. Mm-hmm. Explica'ns-la, aquesta diferència.
Sí, ajudar sovint situa la persona que ajuda, no?, en una posició com més elevada.
Uh-huh.
No? I com que el que necessita ajuda està com en desequilibri. I el terme de servir és com que estem els dos en, com a iguals, no? Com a uh-huh. iguals, com a compartint un amb l'altre des de la vulnerabilitat.
Uh-huh.
I no tant des de la fortalesa, no? En el sentit de que a tots ens poden passar coses, i de fet a tots ens passen coses, i tots passem en determinats moments de la nostra vida per situacions difícils, i avui jo estic aquí per tu i demà tu per mi.
Uh-huh. Exacte, que aquest rol es pot canviar en qualsevol moment, no? El uh-huh. que avui ajuda potser demà necessitarà, o el que avui serveix potser demà necessitarà que el serveixin.
Exacte.
Uh-huh. Aleshores cal confiar, no?, en l'altra persona per deixar-te ajudar o per poder-lo ajudar.
Totalment. La meva mirada cap a l'altre és sempre de confiança. De confiança en que l'altra persona té dins seu tots els recursos i totes les fortaleses que necessita per ensortir-se'n d'aquella situació.
Uh-huh.
Sempre i quan l'entorn ho acompanyi. A vegades, bueno, doncs es necessita aquest acompanyament, de guia, però la mirada és, jo crec, profundament amb l'altra persona.
Mm. Mm-hmm. És a dir, hem d'anar a buscar que es pugui valdre per ell mateix, no? No fer-li tot, entenc.
És una mirada de confiança,
mm-hmm.
no de pena, mm-hmm. diria. Mm.
Mm-hmm. O sigui, empoderar l'altra persona.
Exactament. Mm-hmm. Exactament.
Mm-hmm. Aleshores, quan una persona està acompanyant aquesta altra, això també té un desgast, no? Com es gestiona tot això?
I tant. Això, acompanyar algú que pateix pot arribar a erosionar moltíssim. Desgasta molt. perquè, per una banda, moltes vegades ens fem el patiment de l'altra persona, empatitzem tant i tant amb l'altra persona que ens el fem nostre, i això ens pot arribar a desbordar. També el que passa sovint és que la persona que està acompanyant a l'altra realment és qui està visquent per aquella situació difícil, moltes vegades no se sent amb el dret o no es dona el permís o els espais per poder expressar-se a nivell emocional. Sent com que no té dret a sentir com realment s'està sentint. I aquesta supressió a nivell emocional fa molt de mal. És, per això és molt important, quan algú ens comenta que està preocupat per algú o algú està patint, doncs poder escoltar, no? Aquest acompanyar que parlàvem al principi amb els cinc sentits, poder escoltar sense presses, perquè és sense presses quan realment podem connectar amb el que sent l'altra persona. I aquí és quan hi pot haver-hi una connexió i podem des d'aquí validar el que realment sent.
És molt important, no?, validar els sentiments de les altres persones.
I tant. I tant. És com, tan sols un, és normal que te sentis així. Això ja valida i ajuda moltíssim. Les persones necessitem sentir-nos escoltades, no? També hi ha un tema que això en parla molt la doctora Alba Pallàs i que és molt interessant, que és la confusió que sovint, i genera molt de patiment. Jo ho veig, bueno, ho veiem a consulta molt sovint, que és la confusió que tenim les persones entre cuidar i salvar. Sentim que si aquella persona segueix patint és perquè nosaltres no estem fent lo suficient. I això, quan es fa des de l'amor i un fa tot el que pot, no és així. Vull dir, aquí cadascú de nosaltres tenim el nostre camí, el nostre propi camí vital, per cadascun és diferent. Tenim molt poc poder, entre cometes, no?, d'interferir amb el camí vital de l'altre. No està enterament, no?, això en el nostre poder, no?, canviar-lo, però el que sí que podem fer és, bueno, aquest acompanyar, aquest ser-hi i ajudar en la mesura que puguem.
Clar, perquè cadascú també ha de fer el seu propi camí, no? Si és un procés de dol, si és un procés de que li ha passat alguna cosa, vull dir, moltes vegades volem acompanyar amb molt bona voluntat, però la persona ha de fer el seu propi procés, no?
Exacte. Aquí cadascú de nosaltres tenim que fer els nostres, bueno, els nostres processos. Sí. I amb això que dius, em fa pensar, no?, en les bones intencions, no? En que tots tenim molt bones intencions. El que passa que amb les bones intencions moltes vegades no n'hi ha prou, no? Aquí és quan moltes vegades la persona, doncs, no se sent validada, per exemple, no?, amb el que està sentint, no?, perquè l'altre abans potser amb tota la bona intenció, però li fa tant de mal el que li està explicant que abans que acabi doncs li diu frases de tipus, ah, doncs fas molt bona cara, no?, si estàs malalt, o adopta una actitud positiva, perquè l'actitud positiva t'ajudarà a pujar el sistema immunològic. Tot això està molt bé, i és veritat que l'actitud positiva, però moltes vegades, abans d'arribar a aquesta positivitat, doncs hem de passar per una altra sèrie d'emocions, no? Podem fer un altre camí.
En aquest sentit, no ens podem saltar a cap fase, no? Vull dir, hem de fer aquest procés.
Els processos és important que es facin, sí. Sí, sí. Mira, fa poc estava ara amb un grup i bueno, una persona ha comentat una situació que per ella, en el moment en el que la va viure, que era molt joveneta, li va desbordar tant que es va quedar el procés no es va poder fer, no va poder processar i es va quedar allà bloquejat, no? I és important, doncs, que quan queda algo que queda allà com encallat, doncs ho puguem treballar-ho, anem prenent consciència i ho puguem treballar-ho.
I tornem una mica a aquesta persona que acompanya a l'altre. Moltes vegades ens desvivim pels altres i acompanyem, però llavors ens oblidem de nosaltres mateixos, no? Com hem de gestionar aquest acompanyar-nos també a nosaltres?
Sí, això que dius, Ona, és tan important, perquè hi ha una gran diferència, i jo vaig descobrir-ho a mi mateixa ja fa un temps. Hi ha una gran diferència quan ens assabem que ens tenim a nosaltres mateixos per cuidar-nos. I aquí es genera un altre diàleg amb nosaltres, no? És un altre diàleg, en lloc de l'autocrítica, potser baixem aquest volum, no?, d'autocrítica i d'exigir-nos tant, i entrem en un diàleg més amable amb nosaltres, amb dir-nos les coses que realment necessitem sentir, no?, en cada moment, i per això necessitem escoltar-nos i tenir els nostres espais, i també prendre consciència de que formem part, en aquests moments, sobretot quan hi ha quan hi ha aquest patiment més que mai, no?, doncs de que formem part d'una humanitat que és compartida, que aquí, el que parlàvem al principi, tots patim, aquí tots som vulnerables, que no estem sols, no? I que el que sentim en aquests moments és el que senten les persones quan estan lluitant en el seu camí.
En aquest sentit és important, no?, sentir que formem part d'un grup, o que formem part d'una comunitat, d'una família, per exemple.
Exacte, d'una família, i anar a fer-ho extensiu, inclús amb els amics i amb la humanitat, no?, aquest sentiment d'humanitat compartida, no? En aquest precís moment hi ha moltes persones en el món que estan patint. No només estic jo sol patint, no? En aquest moment, sentir-te connectat des de dins amb totes aquestes persones fa que no et sentis sol. Perquè el pitjor que ens pot passar quan passem una situació difícil és sentir-nos sols amb allò que ens passa.
Perquè això, si sentir-nos sols, com pot fer que se'ns agreugi aquest patiment?
Aquí hi ha l'aïllament, no? Aquí, podríem parlar de simptomatologia depressiva, de depressions inclús importants, no? L'aïllament, sentir-se sola la persona, és el pitjor que li pot passar, no? Per això és important prendre consciència d'això i connectar-te amb aquesta humanitat compartida.
Doncs, Sílvia, moltes gràcies per venir avui al Parlem de Salut a parlar d'aquest acompanyament, no?, que és tan important, i també acompanyar els altres, però acompanyar-nos a nosaltres mateixos, que és això que hem comentat ara al final. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter que ens vulguis dir.
Doncs mira, si tinc possibilitat, ho diré així una miqueta més rapidet. És important reconèixer els propis límits, vale? Perquè... que té que veure, però per això ens hem d'escoltar, i reconèixer els nostres propis límits i sense culpes, vale? I això pot passar per descansar, per fer passejos, perquè és una manera de que nosaltres podem estar més bé amb nosaltres mateixos, i això també dona lloc a que puguem estar millor amb els altres. Després, quan estem fent un acompanyament, és important ser autèntics. Ser autèntics, tenir moments de qualitat, i donar un sentit, no? Preguntar-se quin sentit té per tu aquell acompanyament. Pot ser que sigui un acompanyament per vocació, pot ser que sigui un acompanyament per amor. Hi ha una última coseta, Ona, si em permets.
I tant.
Que parlem d'acompanyar, d'escoltar-nos, d'anar sense presses. Tot això és molt difícil, en el món en el que estem, perquè hi ha molta fressa, però sí que és important posar-nos-hi en la mesura del possible. en la mesura del possible. I no tant abogar per al multitasking, sinó més allò, el monotasking, no? Entrenar la lentitud. Entrenar la lentitud, perquè aquí, per tenir moments de qualitat, perquè aquí ens hi va la vida. I únicament a través de la lentitud, la quietud, únicament d'aquesta manera podem escoltar-nos, conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè si no ens comprenem no ens podem estimar. I com diu el Pablo Dors, si no ens estimem no podem estimar els altres. I de què va tot això, tot plegat, si no és d'això? No? Ja ens ho deien, que aquí tenim les ruïnes d'Empúries, no? ja ens ho deien els grecs, no? Coneix-te a tu mateix, és la manera d'arribar a l'altre.
Doncs ens quedem amb aquesta frase, Sílvia, de conèixer-te tu mateix, i amb aquesta reflexió que ens has fet sobre la lentitud, no? Aquesta importància de prendre'ns les coses una mica més en calma, no? Que avui en dia tenim, el món ens demana tanta rapidesa i tenim tants inputs alhora. Sílvia, moltes gràcies un cop més per venir avui al Parlem de Salut.
Gràcies a tu, Ona. Un plaer.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé, sentir-se millor.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.